Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. A la Unió Europea, la bretxa salarial de gènere és del 13% per tercer any consecutiu, això segons les últimes dades de la Comissió Europea. Es mantenen els obstacles per reduir aquesta diferència. Les dones tenen feines en sectors amb salaris més baixos, com el de les cures, en què solen predominar més les jornades a temps parcial. Per la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, calen més polítiques de protecció de la família per canviar aquesta situació. Són declaracions a 3CAT Info.
Per què les dones treballen a temps parcial i no temps complet? Per què interrompen la seva carrera? Perquè moltes vegades les dones tenim cura de familiars, dels nens, de la neteja, de la intendència de la casa. Tot això, que se'n diu l'economia informal, és el que serà difícil canviar si no fem més polítiques d'aquesta protecció de la família.
Avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. I repassem ara notícies en forma més brom, la Maria Guixà. Indignació al món àrab i musulmà per les paraules sense precedents de l'ambaixador dels Estats Units.
Mike Huck havia dit que Israel té dret a quedar-se amb les terres que s'estenen per bona part del Pròxim Orient, però que ho diu l'Antic Testament. Ho ha dit al podcast del polèmic periodista conservador Tucker Carlson.
Aquesta zona en particular, Israel, és una terra que Déu va donar a través d'Abraham a un poble que ell va escollir. Era un poble, un lloc i un propòsit. And a purpose. Does
Israel have the right? Israel té dret a aquesta terra perquè estàs apel·lant al Gènesi. Estàs dient que és l'escriptura original.
Estaria bé si s'ho quedessin tot, sí? They took it all.
Guanyen terreny els arbres que cremen més fàcilment i desplacen els que aguanten millor els focs.
Això ho diu un estudi internacional que ha analitzat la distribució de 31.000 espècies a tot el món. El Mediterrani és el cas dels pins, per exemple, els eucaliptus i les acàcies. Josep Pañuelas és un dels autors d'aquest estudi.
Són més vulnerables, més sensibles al foc, perquè tenen més volum de combustible per cremar i, a més, són fustes menys dures, perquè han crescut molt més ràpid que no pas, per exemple, d'una alzina o d'una alzina surera.
La Guàrdia Civil ha detingut els 4 integrants principals del grup hacker Anonymous Phoenix. Se'ls responsabilitza de ciberatacs contra ministeris, partits i també institucions.
El maig passat van ser detinguts 2 membres, Alcalá de Henares i Oviedo, i fa uns dies els agents van detenir 2 dels hackers més actius del grup a Eivissa i a Móstoles. Anonymous Phoenix va començar la seva activitat l'any 2023, però va ser arran de la Dana del País Valencià l'octubre del 2024, quan van tenir una activitat més intensa i van atacar, per exemple, diferents webs d'organismes de l'administració pública, els quals acusaven de ser responsables de la tragèdia.
I a aquesta hora comença l'espectacle La cuina de Rossini, el gran teatre del Liceu de Barcelona. Amb la voluntat d'acostar la figura i l'obra de Gioachino Rossini a tots els públics, el muntatge es basa en algunes de les seves obres més conegudes, com El barber de Sevilla. La seva trajectòria operística també es vincula amb l'altra gran passió del compositor, la cuina. De fet, va deixar el seu nom a tot un clàssic culinari, els canelons Rossini. Andreu Gallén és l'arranjador i director musical de l'espectacle.
És molt espectacular a nivell visual. Hi ha unes projeccions i uns vídeos que van lligades amb la música i amb la il·luminació, que realment jo crec que l'experiència estètica de viure aquesta òpera serà molt bonica. La música de Rossini té una frescor, una vivacitat.
La cuina de Rossini està recomanat per a infants a partir de 6 anys i, a més de la funció d'avui, també es podrà veure dissabte i diumenge que ve al Liceu. Esports, Albert Benet.
El Barça tornarà a ser líder de la Lliga de Futbol de Primera aquesta tarda si guanya el Llevant al Camp Nou a partir d'un quart de 5. Això l'endemà de la derrota del Madrid al Camp de l'Osasuna per 2-1. Pedri tindrà minuts i també serà la convocatòria Rashford del Barça Llevant. El podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol, per la seva banda, encadena 8 partits de Lliga sense guanyar amb la derrota d'ahir al Camp de l'Atlètic de Madrid per 4-2. El Celta li prendrà el 6è lloc a l'Espanyol si avui guanya el Mallorca-Baleidos a 6:45. També avui Getafe-Sevilla a 14:00 i Villarreal-València a 9:00. El Madrid i el Baskonia jugaran aquest vespre a la final de la Copa de Bàsquet a partir de 7:00, després que el Barça en quedés fora ahir en perdre contra l'equip basc a les semifinals per 67-70, amb només 9 punts anotats en l'últim quart. I a la Lliga F de Futbol, l'Espanyol juga aquesta tarda a 4:00 al camp de la Reial Societat.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:05. Marina Laminos, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Aquesta temporada, el suplement, cada diumenge, un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Avui, on ens portes, Marina?
Doncs mira, fa unes setmanes vam recuperar el programa Fil Directe de la Sílvia Coppola entrevistant Tipi Coll, un programa que vam recuperar i que va tornar a aixecar moltíssima polseguera, perquè Tipi Coll no van voler parlar en català, es van negar. Bé, doncs llavors aquesta setmana el que he pensat he dit, ostres, doncs anem a rebuscar l'arxiu a veure si guardem algun Fil Directe més. I efectivament, n'hi ha un altre, però en aquest cas és d'un parell d'anys abans, del 85, i llavors no era Sílvia Coppola qui es posava al capdavant del programa als migdies de Catalunya Ràdio, sinó que era l'Àngels Barceló.
Fil Directe.
Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Us poso una mica de context. Exactament va ser un 22 d'abril, un dilluns de l'any 85, i efectivament qui va passar aquell dia pel Fil Directe de Catalunya Ràdio va ser Lluís Prenafeta, mà dreta en aquell moment del llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol.
A molta gent de la que habitualment ens escolta, el seu nom potser no li dirà gran cosa, però el senyor Lluís Prenafeta ocupa un càrrec dels més importants dins de la Generalitat. És secretari general de la Presidència de la Generalitat. Els entesos en política catalana diuen d'ell que és un senyor amb molt poder, però com el mateix senyor Prenafeta ha manifestat en més d'una ocasió, no és un problema de tenir molt o poc poder, sinó del que realment importa és utilitzar segons les necessitats i els objectius de cada moment.
Clar, any 85, Roger...
Tu diràs si era poderós Prenafeta aquella època.
Era poderós any 85, per tant, entre el 80 i el 90, que va ser mà dreta de Pujol, secretari general de la Presidència de la Generalitat, i ja ho sabem, la història, després doncs, va acabar esquitxat pel cas Pretòria, acaba entrant a presó, i de fet, Roger, que hi ha una entrevista al suplement de fa un parell d'anys amb Prenafeta.
Sí, va acabar morint, de fet, fa poc, deu fer un any que va acabar morint Prenafeta, però avui ens centrem en aquesta entrevista de l'Àngels Barceló amb aquest programa Fil Directe a Catalunya Ràdio, any 1985, per tant, pràcticament Catalunya Ràdio recent fundada, i passa això.
A la seva vida hi ha tres passions: la família, Itàlia i la lectura de tota mena de llibres. Una última dada per acabar aquesta introducció. Una de les principals virtuts del senyor Prenafeta com a bon català és l'organització. Bon dia.
Molt bon dia a vostè i a tothom.
De fet, la Fundació de Catalunya Ràdio és gràcies a persones com Lluís Prenafeta. Era un dels encàrrecs que va rebre també de Jordi Pujol i Soler en aquell moment.
I en aquesta entrevista, Àngels Barceló, que li demana, ara hi arribarem, pel poder, però la primera pregunta, doncs, precisament, en què consisteix exactament la feina de Prenafeta?
Digui.
No, vull dir, jo si haig d'explicar una mica doncs, quines són les meves funcions dintre el Departament de Presidència, és una cosa molt llarga d'explicar i, a més, complicada i probablement pesada. Jo em sembla que això no pot tindre massa interès. Si hi ha alguna pregunta en concret, la contestaré, perquè jo ara expliqui què faig des de les 8 del matí, o un quart de 9, per ser més exacte, que arribo a la Generalitat, fins a les 10 o 10:45 del vespre, aquí marxo, que marxo, doncs em sembla que és una cosa que els oïdors no m'agrairien excessivament que els hi expliqués, perquè és molt pesat d'explicar.
Els oïdors sí que van agrair que expliqués exactament quin poder tocava, bàsicament perquè, a més, doncs Jordi Pujol ja havia pronunciat aquell famós Lluís, la Generalitat, som tu i jo. Doncs bé, a tomb d'aquesta afirmació, la Barcelona li demana precisament pel poder que toca.
Però és cert el que es diu que des del seu lloc vostè té molt poder, senyor Prenafeta.
Escolti, jo tinc justament el poder. Si vostè llegeix el Diari Oficial de la Generalitat, diu secretari general de la presidència, té aquestes funcions, dirigeix unes, millor dir, coordina unes direccions generals, uns serveis. El que passa és que està a presidència i ser l'home indiscutiblement més a prop amb la gestió del president de la Generalitat, això molta gent pensa o considera que dona un poder per sobre del que realment té.
Quina meravella l'accent català d'aquells temps, i quina llàstima que l'anem perdent, perquè realment, és que jo, o sigui, vaig entrevistar el Prenafeta fa 3 anys i ja no parlava així, s'ha anat perdent, tots l'hem anat perdent d'alguna manera, i els que són més veterans també, aquestes neutres, aquestes maneres de pronunciar les is.
I ara escoltareu també, perquè aquest programa, el Fil Directe, i fets també tots aquests prolegòmens, vam explicar que era un programa, s'emetia a la 1 del migdia, que consistia en què els oients des de casa trucaven els convidats i sense cap tipus de producció ni de gestió, doncs entraven a l'antena i podien demanar exactament el que fos. Li podien fer qualsevol pregunta a qualsevol entrevistat que passés pel Fil Directe. Llavors, una cosa que m'ha passat aquesta setmana és que, rebuscant aquest programa a l'arxiu, m'he topat amb una trucada que s'emet en aquest programa, un tal Juan Carlos Girauta.
Què truca. Dius ara?
Truca a Lluís Prenafeta. Llavors, ara hi arribarem. Jo m'he quedat bastant parada, però no és la primera trucada. Abans truca un oient, la Montserrat de Barcelona, i una mica doncs, perquè copseu també el tipus de l'estil de les preguntes que dirigien els oients, els convidats al Fil Directe.
Endavant, Montserrat.
Bueno, jo li volia preguntar al senyor Prenafeta. Vull dir, jo tinc un cas que he vist des de molt a prop, perquè és un familiar que li van fer un contracte de treball a la Generalitat amb unes dates de mig any del mes de desembre per ocupar un lloc als jutjats de Barcelona, i fins ençà encara no han cobrat ni un sou més, ni un sou. Llavors, l'explicació que els hi donen és que no els hi arriba la transferència des de Madrid. Jo trucava a aquest senyor a veure si això m'ho podia aclarar, perquè, bueno, ho trobo molt estrany, no?, de que ens faci un contracte de treball i que no es cobri a final de mes.
Em sembla un exercici de transparència brutal. És una mica com anar a l'OAC, però en lloc d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana, doncs trucar al Fil Directe i convidats com Lluís Prenafeta, que una mica havia de donar les respostes que bonament podien, doncs per no quedar en evidència, i escolteu la resposta de Prenafeta.
Sí, faci'm el favor.
Si vostè, que no és ella sola.
No, ara jo no li podré resoldre, però faci'm un favor. Vostè truqui la meva secretària aquesta tarda i concreti exactament el cas, i jo li dono paraules que li contestaré, i si puc, positivament.
D'acord.
Efectivament.
S'ha tallat.
Es va tallar. Bé, però, o sigui, jo crec que realment es va tallar.
Sí, es va tallar la trucada, així ho va dir Àngels Barceló, en aquell moment, 21 anys.
21 anys, l'Àngels Barceló, imagina't, i ara al capdavant de l'Oi por Oi,
I en aquell moment s'anaven doncs intercalant aquestes preguntes dels oients amb les preguntes que també li feia la mateixa Barceló. Per exemple, li demana pel primer dia que va parlar, no conèixer, sinó parlar amb Jordi Pujol.
L'any 77, l'any 1977, molt a prop d'aquí, Catalunya Ràdio, probablement a 300 metres d'aquí on som ara. L'any 77, un vespre, i me'l va presentar la seva senyora, exactament la Marta Ferrusola, que per cert, en aquells moments estava sota les meves ordres, ja que jo era, ordres, evidentment, entre cometes, perquè jo era en aquell moment el responsable del districte tercer de Convergència.
I des d'aleshores ha caminat vostè al seu costat?
Des d'aleshores ell m'ha permès que jo caminés al seu costat.
Aquesta oratòria,
Més trucades dels oients. Dubtes molt diversos. Per exemple, Manel de Manresa, amb una pregunta que fa Prenafeta una mica, jo diria, per desesperació, una pregunta que clarament no era una pregunta que s'hagués de dirigir al secretari general de la presidència de la Generalitat, però escolta, Manel truca i li demana, tot sigui això.
Més trucades, bon dia.
Hola, bon dia.
El seu nom, sisplau?
Manel.
I des d'on truca, Manel?
Manresa.
Endavant.
Bueno, mira, la meva pregunta no sé si té molta relació amb el càrrec que vostè ocupa, però com que no he trobat ningú per fer-li mai, i jo he fet moltes gestions, doncs li faré a vostè a veure si té alguna solució. Jo em vaig presentar unes proves que va fer Catalunya Ràdio i em van dir, doncs, que per motius de temps no es podien acabar de fer totes les proves, que s'havien de fer el mateix dia, i mai més he fatigut res.
Doncs, Manel, jo no sé si això ens ho podrà contestar el senyor Prenafeta.
Evidentment que no.
Tu dius que no has sabut res d'aquestes proves, però em penso que aquesta no és competència, eh?
He d'exposar-li perquè pensava, diguem-ho jo, doncs sí.
A veure si cola, eh?
Doncs em penso que no és la persona adequada. De tota manera, moltes gràcies, Manel, per aquesta
escolta,
trucada.
Escolta, que sigui provar-ho.
Sí, bona cintura, també, d'Àngels Barceló, aquí, despiant... desviant el tema. A veure, ens has promès una trucada d'un tal Joan Carles Girauta.
Sí.
O era Joan Carles o Joan Carlos aquella època?
Mira, a quarts de dues del migdia d'aquell abril del 85, jo porto el fragment del que he trobat a l'arxiu de Catalunya Ràdio.
Cadascú jutgi si és el Girauta, que ara està a Vox.
Exacte.
Hola. Bon dia.
Buenos días.
El seu nom?
Juan Carlos Girauta.
I des d'on truca?
Des d'aquí, des de Barcelona.
Endavant, Joan Carles.
Jo quería preguntarle al señor Prenafeta una cosa. A mí me consta por fuentes diferentes de TV3 y de Cataluña Radio, de los servicios informativos, que el señor Prenafeta tiene potestades para hacer entrar o sacar cualquier información por una vía directísima. Yo quería preguntar al señor Prenafeta si esto es un comportamiento democrático.
A veure, Joan Carles, què en pensa el nostre convidat? Gràcies per la trucada.
Evidentment, si això fos cert, seria molt poc democràtic, i jo li puc assegurar que això no és cert.
Tinc dubtes ara, potser és el pare o un cosí, és que no ho sé. No ho sé. Aleshores, clar, el Juan Carlos Girauta, que ara està a Vox, té una trajectòria també molt variada. Crec que va començar sent militant del PSC, no?
Exacte, fins l'any 86.
Potser és el pare.
L'únic que sabem és que és Juan Carlos Girauta. D'això no hi ha dubte. Bé, la trucada de Juan Carlos Girauta i la trucada, i acabem també amb aquesta última trucada d'un oient, la Montserrat, en aquest cas, doncs molt preocupada, molt interessant també aquesta pregunta. Any 84, recordem-ho, perquè amb la seva coral explica que van a cantar fora de Catalunya i que pateixen, doncs, clars episodis de catalanofòbia.
Volia fer-li una pregunta a aquest senyor. Doncs jo formo part d'una coral i hem sortit per diferents regions de Catalunya, d'Espanya.
Sí.
O sigui, fora de Catalunya. I a tot arreu, doncs, la gent no sé si ens tenen enveja o el que sigui, i sempre despotriquen contra nosaltres. Ens hem hagut de sentir coses molt grosses, al contrari, anant nosaltres amb bona voluntat i amb ganes, doncs, de ser pàtria i tot això. A veure què em podria dir. Si ell també ho ha notat amb les seves sortides junt amb el president, a veure si també ho ha notat.
Gràcies. Gràcies, Montserrat, per la trucada des de Sant Boi.
Mira, jo crec que en aquest sentit, suposo que refereix a la resta d'Espanya. Jo, en aquest sentit, no estic d'acord amb vostè. Les vegades que hem sortit amb el president, o que he sortit, o que hem anat de viatge, oficial o no, per la resta d'Espanya, jo he vist una molt bona receptivitat a la figura del president, a la institució i a Catalunya.
Molt bé.
Bé, doncs
resposta política.
És el que va donar de si aquell fil directe amb Lluís Prenafeta, presentat per Àngels Barceló, any 85, antena de Catalunya Ràdio, un programa que acaba així.
Agraïm nosaltres al senyor Lluís Prenafeta que hagi estat aquí durant una hora contestant les preguntes dels nostres oients i les meves mateix. I nosaltres ens acomiadem de tots vostès, com sempre, fins demà d'una a dues. Bon dia.
3 minuts passen d'un quart de 12 del migdia. Tornem al 2026. Des d'aquell 22 d'abril del 1985 fins avui dia ha plogut des d'aleshores, però Àngels Barceló, doncs, que continua al peu del canó. Lluís Prenafeta, que és història de Catalunya ja, en pau descansa, no sé si en pau o no, però descansa, i Juan Carlos Girauta, aquest oient que fa campanya i milita a Vox. Cadascú al seu lloc. Gràcies, Marina Laminos, per repescar també de l'Arxiu de Catalunya Ràdio peces tan memorables com aquesta.
A vosaltres.
Fem una pausa i es fa de nit el suplement. Arriba l'eclipsi avui amb el líder de la Casa Azul, Guille Milky Way.
El suplement amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El Tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans! Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires. Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de bons i dames, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un quart i mig de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui l'eclipsi, un taure que va arribar al món un dijous de lluna en quart creixent, un home que va néixer el 25 d'abril del 1974. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi del suplement, l'ànima de la Casa Azul, el Guille Milkeway. Què tal? Com estem, Guille?
Molt bé. Hosti, no ho sabia, això. Sí, és una de les meves cançons preferides.
De Sauna Filadèlfia?
Sí.
Era la número 1 el dia que vas néixer.
Hosti, vull dir que... és increïble.
Estava ja lligats i predestinats.
No ho havia sentit mai, però durant molt de temps, ara poder no la que més, però... O sigui, de la cosa de la que més samarretes he tingut a la meva vida és de Sauna Filadèlfia. O sigui, de debò, eh?
Ja estàveu predestinats d'alguna manera i connectats. Hòstia, musicalment, eh?
Sí, realment m'ha...
T'ha xocat,
colpit.
Això.
Colpit.
Ah. On compres les ulleres, tu, Guille?
Home, depèn de per què. Si et refereixes així... A veure, sóc una persona que si de cop no? Porto una cosa que m'agrada, la puc portar durant 20 anys. I, de fet, és el que faig, eh? No, no, si no compro ni massa roba, ni massa complements, ni massa d'això, però quan tinc una cosa, me la quedo, i si es va fent una mica malbé, me la torno a comprar. I, de vegades, si realment veig que m'agrada molt i que l'utilitzaré durant molts anys, ja sigui unes sabates, uns pantalons...
Te'n compres dues o tres al... igual.
Sí, o quatre, fins
i tot. Són la teva marca, no? Les ulleres i la gorra?
Bueno, marca no sé, però no li passa a tothom, això. Vull dir que quan un es veu bé amb algú, que potser et queda fatal, però tu t'hi veus bé, no? Doncs dius, bueno, doncs ja està, per sempre.
I ets d'aquelles estrelles del rock i del pop, no, potser, o sigui, en aquest cas?
Un moment, la resposta és no.
D'acord, perquè... un moment. Però ets d'aquelles estrelles del pop, ja t'ho dic jo, que no treus les ulleres en llocs tancats?
Depèn de per què. El que passa... Sí, realment està...
Podries
molt...
fer aquesta entrevista amb ulleres?
Sí,
hi ha artistes que m'han fet entrevistes amb ulleres a l'estudi.
Sí, sí. I, de fet, ara últimament sortia en un programa de televisió que havia de fer de jurat i vaig lluitar, perquè això no els agrada gens a la tele, que portis unes ulleres que reflexen.
Tu volies sortir amb ulleres.
Simplement perquè jo sóc una persona que a la meva edat ja va a punt de jubilar-me, no, però tampoc em queda gaire, continuo sent més aviat tímid. Uh-huh. I no estic massa acostumat a exposar-me massa. De fet, no...
Sí, sí, no. Aquesta és... Jo crec que fa 8 anys que volia fer aquesta entrevista. Mira què et dic. 8 anys.
Sí, no, però ara et diré, eh? Perquè, mira, abans sentia el Salelles i hi havia moltes coses que deia... Fantàstic, vull dir, és la resposta per tot de manera tranquil·la i pausada, amb el tema de la conciliació, de dir, bueno, no tots ens definim només a través de... No,
de la feina.
Que fem, de... Vull dir que són persones polièdriques, com sí. Tothom, i la societat ens du cap allà, però no. Però vaja, vull dir que el temps també és això. Però no sé què et deia, ja m'he perdut. És una cosa...
Que m'explicaries per què feia 8 anys que no havíem pogut fer aquesta entrevista.
No, doncs això, perquè els caps de setmana...
Clar,
els dedico molt a...
Ben fet.
Vull dir... Sí, sí. Que no és una cosa que sigui superimportant, no? per dir alguna cosa, però clarament els anys i l'experiència t'ensenyen que si lluites per preservar aquests espais, probablement a mig termini estaràs més tranquil, més equilibrat, més... No? Vaja, amb una pausa que jo considero necessària per la vida.
La gorra, les ulleres... La gent que va a vegades tan produïda o que porta aquests accessoris per tapar... És precisament per amagar aquesta timidesa. A tu això és una cosa que t'ha perseguit tota la vida.
Sí, sí, sí. De fet, trobo que no passa res, vull dir, perquè tots ho fem d'alguna manera. Vull dir, que poder unes ulleres, o una gorra o el que sigui, potser sí que hi ha aquesta percepció que et tapa més, però en el fons, vull dir, quan ens posem qualsevol cosa, ja estem d'alguna manera tapant una part, que, vull dir, expressant-nos, no?, d'alguna manera, perquè es diu molt això de tapar, però jo potser vull projectar una imatge, no?, vull dir, ja està, vull dir, com aquesta, però, vull dir, com qualsevol altra peça de roba o el que sigui que em dugui. Però hi ha una cosa també, ara que deies això del rock i tal, que sí que hi ha quelcom a la gent que de tant en tant té exposició, sobretot si no estàs acostumat com el meu cas, o que tampoc estem permanentment exposats, no? Vull dir, jo trobo que he aconseguit una cosa no massa fàcil, que és allò de que no et coneix ningú, però em puc dedicar a una cosa que aparentment sí que et veu de tant en tant molta gent, no? I que és, més o menys, romandre pràcticament sempre igual. No? Hi ha gent... Jo admiro molt un dels meus productors preferits i músics preferits de la història de la música hip-hop, és Jeff Lynne, de l'Electric Light Orchestra. I, hòstia, és un tio que... Hòstia, el veus a l'any 73 i el veus ara, fa l'altre... O sigui, l'any passat que va fer el seu últim concert. Hòstia, dius... És més o menys... Vull dir, home, ja veus... Sí, que
no és com Rosalía, no, però... que a cada disc hi ha tot un patró de vestimenta, de polítiques d'entrevistes, de look...
És que una cosa per mi és la fantasia artística, que és interessantíssima i que és necessària i que és... Vaja, que és apassionant... No? I conceptual, i això és superdivertit fer-ho i construir-ho. Però projectar-te personalment a través d'això és el que... Bueno, a mi sempre m'ha costat una mica. Vull dir, jo no, soc una persona que no, intento, com a mínim, no fer cap paper. Vull dir que si parlem aquí o si parlem demà, si ens trobem en un altre lloc, o no, procuro no, o considero que no canvio gaire, o almenys és el que intento. Però sí que és cert que, clar, en el fons, i avui dia que estem tan exposats, hòstia... Oi que no ens agrada que la gent parli del físic dels altres, però és el primer que fem, normalment. Vull dir, de manera... O sigui, gairebé com un diàleg interior. Tu veus una foto d'algú que fa temps que no veus i dius, hòstia, No, està gran, o està... Hòstia, què ha canviat? Hòstia, què s'ha fet? O, no, aquest tipus de merda que dius... No, jo no vull que passi això. Llavors, bueno, sempre és com buscar la manera d'estar més o menys igual. Vull dir, no, que no canviï gairebé res. I al final, mira, els calvos amb barba tenim una cosa que...
Tenim un sex appeal
és... No, és una merda, sex appeal. Vull dir, escolta,
mira, el Guardiola, putada, el Guardiola és un dels senyors més guapos de Catalunya.
Sí, però mira, aquesta és la gran trampa quan es parla dels calbs i tot això. Que de seguida es foten exemples de tios que són molt guapos. Clar, la meva àvia deia, home, mira qui era aquell, l'actor aquell, Sean Connery, no?
Bruce Willis.
No, bueno, Bruce Willis també.
Bruce Willis,
però clar,
és un altre guapo.
Posa exemples de gent que, clar, que són uns fuckers que són guapíssims.
Tu mai t'has sentit un guapo calvo?
Home, no. O sigui, en general, quedar-te calvo és una merda, i a més et passa molt jove.
Amb quina edat t'ha passat, tu?
Bueno, doncs quan els hi passa a tothom que pateix de alopècia androgenètica, que, vull dir, quan els 18-20 anys ja et comença a caure. Si en tens molt i és rinxolat, com era el meu, doncs tens la sort que allò es va sostenint en el temps. I una mica, de manera gairebé no volguda, perquè dius, hòstia, jo mai faré com anar a Sagasti, per dir alguna cosa, no? Però inconscientment comences a fer, perquè és un petit moviment, de vegades, que simplement, no, et col·loques una mica per aquí, per allà, i bueno, allò es va transformant en una mena de ritual, i cada matí, i al final acabes amb unes construccions capilars impossibles, que dius, hòstia, com hem arribat, no?, d'aquest petit moviment a fer això cada matí. Però no, és una merda, és una pèrdua. Vull dir, en aquell moment tu vols sortir de casa a follar, en aquella edat, no?, i de cop mires, passes pel carrer i mires un aparador al reflex i dius, hòstia, aquest senyor, qui és?
Però tot això ara és molt fàcil de resoldre. Primer, que els guapos també són, en tenim molts que són calbs. I després, que si tu el que vols és tenir un pelazo, és tan senzill com anar a una clínica de cirurgia estètica i en un cap de setmana surts amb una melena allà que riu-te'n
de... El problema no és ara. Vull dir, jo ara no tinc cap problema en ser calb. Vull dir...
No vull centrar l'entrevista amb la calvícia. Has tret el tema.
Jo no sé com ho faig, perquè sempre acabo aquí. No, realment és una...
Has fet tu sol. Un moment, una cançó, va, tira.
Portem 3 minuts.
Com ens agrada la Casa Azul i com de cares que surtin els discos de la Casa Azul, perquè aquest és un dels 3 singles que vas treure el 2023, però...
Del nou disc, a més.
Costa.
Suposadament és del disc.
Ritme de producció, a poc a poc, perquè la qualitat de vegades vol pausa, suposo.
No sempre, eh? Vull dir, jo les coses de les que em sento amb els anys més orgullós, vull dir, les he fet rapidíssim. Vull dir, en 3 dies estava composat, enregistrat i produït i fet... No té per què. No, és un tema més de, probablement, inseguretat. Hi ha una part de la meva manera de treballar que és que m'agrada fer-ho tot jo sol i és el que em diverteix, diguem-ne. Probablement no és el més pràctic ni el més eficient i segurament, bueno, segur, vaja, no el que millor resultat obté al final. Vull dir, jo no ho faig així perquè penso que és la manera de tenir el control total de que el resultat final sigui perfecte, ni molt menys, sinó és perquè em diverteix molt fer-ho d'aquesta manera. I en part, si treballés molt, no?, amb les grans produccions, probablement perdria aquesta part de joc, que és la que em va dur en una part important a dedicar-me a això, no?, perquè m'agrada molt jugar i ara a veure què passa si aquest micro en comptes d'aquí el col·loquem allà, i a veure, aquesta cosa de descobriment una mica infantil em continua motivant molt.
Ens has d'explicar una nit memorable, Guille.
Home, a veure, nits memorables... És que jo recordo una molt al nostre primer viatge al Japó, que anàvem a tocar i que... Bueno, vam arribar allà... Jo estava obsessionat amb Tòquio i amb la subcultura d'aquell moment. Això era a finals dels 90, principis dels 2000. Hi havia el moviment que se li deia Shibuya Kei, que era com una mena de... Era el meu referent principal des dels inicis de la Casa Azul, de música, diguem-ne, contemporània, i no tan antiga, no? I de cop, clar, vam poder anar allà a tocar, a fer una petita gira i estar al centre de tot el que estava passant en aquell moment, que era per mi tot. I realment va ser arribar i no, vull dir, no recordo res. De debò, eh? No, o sigui, ara em diràs, explica, sí que et podré dir coses, però hosti, ho vaig viure com un, realment com un somni, que va durar 15 dies i que, a més, s'ubicava molt a les nits. Sí.
I un paio que té el seu estudi, que viu a Sant Cugat del Vallès, que s'ha muntat allà un racó per treballar ell sol, que és ritme de producció lent, que és solitari, arribar a l'aeroport de Tòquio i veure que tens fans allà?
Sí, home, era...
era ets un fenomen allà.
Com dirien ara, molt... No, a veure, era molt inesperat. Sí, no, en aquell moment sí que teníem... De fet, del primer EP de la Casa Azul, no sé si més, però una part important de les vendes d'aquell disc van ser al Japó.
T'haguessis quedat a viure al Japó?
Home, en aquell moment sí, hagués passat una temporada. Home, és una ciutat complicada, però en aquell moment de la vida... Hosti, sí. Sí, també és el que ens passa viatjant, no? Que, clar, vull dir, el viatge... El que té en part és això, que...
Que saps que tornaràs.
I és una idealització contemporània, diguem-ne. Tendim a idealitzar quan passa el temps, no? Allò, la teva primera nòvia, el teu primer no sé què, no? Aquella cosa que passa el temps i idealitzes.
I ara quan tu connectes amb el Japó estàs allà
idealitzat. Sí, però al viatge jo crec que hi ha una part de que tu estàs idealitzant mentre passa. Com a mínim això va passar allà al Japó. I això, clar, és una mica trampós, no? I llavors et dius, hòstia, aquí... I llavors projectes tota la teva vida, l'estàs projectant com seria la meva vida aquí, no? I això és màgic, és molt bonic, és totalment irreal, però sí, sí.
A l'eclipsi del suplement, avui el Guille Milky Way amb una cançó per sortir de festa, per una nit de festa es queda aquesta. Si sí, una cosa sap fer el Guille Milky Way, a banda de fer cançons i defensar-les a l'escenari, és presentar-les a la ràdio. Per tant, els honors són teus. No, no. Això què és?
No, això són The Shoes. Però vaig escollir... O sigui, he escollit aquesta cançó perquè és una cançó que es basa únicament, segons la meva opinió, en simplement preparar contínuament per una explosió que no acaba d'arribar mai i que quan arriba... Clar, que és una cosa que... És un truc... estàndard a la música de ball, no tant a la música pop. I,
veus? Però aquí arriba, puja.
No, continua preparant.
Però acaba explotant o no?
Sí. Clar, quan explota, vull dir... Tia, perquè aquí són petites explosions, però és com allò... No, coitus interruptus, però realment és un tema tan musicalment tàntric, diguem-ne. Sostenir. I,
tot no, ho portes al sexe avui, eh?
Què?
Tot ho portes al sexe avui.
Clar, fas aquesta cosa de la nit. Tu ho has introduït a la introducció.
Sí, no.
Però, no, doncs... Sí, m'interessa... Sí.
Jo... A veure, arriba l'orgasme, va, vés pujant, Blai.
Ui, encara queda, eh? No hi arribarem.
Ah, hi hem d'arribar, home, sí.
Sí, no,
final ben feliç.
Però, i a més, vull dir, pots construir... Jo, quan he estat punxant alguns cops, ho pots anar allargant, a més, no? Vull dir, provocant encara més...
I la reacció del públic en el moment final, què?
No, és increïble. A més, no falla mai. Jo estic obsessionat que hi ha cançons que són supertransversals. Vull dir que, independentment del gènere, del lloc generacional, del lloc geogràfic, del que sigui, hi ha coses que passen de manera universal. No massa, però hi ha cançons que ho tenen. I veus? Aquí ja es veu que ja, aquesta és l'última. Però... Home, ja, tu pots... Clar, això ho pots provocar encara més quan estàs a un club, perquè en aquell moment del filtre, si el fas molt exagerat i molt petit i realment és molt tragut i puges molt el volum i la gent, hòstia, les oïdes ja... Clar, l'explosió del... Bueno, és aquesta cosa que es fa en l'electrònica històrica, però amb una cançó molt alegre, molt pop i, diguem-ne, no? Que es pot cantar, que això m'interessa. És el que té la música disco dels 70, per exemple, que es podia cantar, no? Que després amb la cultura de club això desapareix molt.
Time to Dance de Xus, apunteu-vos-la, a la proposta per una nit de festa del Guille Milky Way. Ara jo, si et digués que el meu orgasme de la Casa Azul és la revolució sexual, seria massa tòpic, per tant, el que et diré que és la meva cançó orgàsmica és Podria ser peor. Jo al·lucino perquè recordo el 2019 quan va sortir aquesta cançó que vaig dir, hòstia, què ha fet aquest tio? O sigui, no podia deixar de sentir-la en bucle, aquesta cançó.
Sí, de debò. Hòstia, mira, bueno, gràcies.
Com te la vas inventar, aquesta?
No, era una època... Bueno, és un disc, això està dins de La Gran Esfera, que és un disc que narra un suposat... o sigui, el final, no?, i la derrota de l'amor, d'una relació de parella de llarga durada, i de com ho vas veient, no?, que això va arribant i... a més, curiós, perquè ara amb el temps allò no contra tot pronòstic, no va acabar. O sigui, al final d'aquest disc, quan quedava... O sigui, va haver-hi un moment de dir, no?, vull dir, això... Vull dir, no, continuarem parella. Sí, i això serà...
O sigui, era la història real, bueno, la teva sí, història d'amor real.
Vull dir que allò era... Bueno, són aquells moments de la vida que dius, hòstia, això no ho sostindrem. No? Que sembla que no ho sostindràs.
Continues amb ella?
Sí. I a més, al final del disc vam fer... Bueno, vaig fer com un gir, al final de tot sona una cançó que es diu La niña más hermosa, que sí, que és com... esperançadora i...
En aquests moments de defalliment, què és el que t'ha fet reflotar una relació?
No ho sé, sí. No ho sé. Suposo que és... Bueno, anar a aquell punt d'equilibri que dèiem ara, de dir, no ho deixem... Vull dir, apartem una mica tot, vols dir que no estem fent també igual que idealitzem coses? Vols dir que no idealitzem en negatiu, diguem-ne, també, no? Quan hi ets... de dir, hòstia, tot fatal, això no sé què, m'espero un futur negre. Jo això ho faig molt, amb tota la vida. Vull dir, la meva gran lluita és...
L'autoestima.
Bueno, no, i el tema de, hòstia, el de demà, el que vindrà, no, pot no ser catastròfic. Jo estic assumint des de sempre que ara d'aquí una hora passarà alguna cosa i que demà i que l'any vinent no sé què i que d'aquí 10 anys, hòstia, ve la debacle i que per tant hem d'anar ràpid i hem de... I no té per què. No? Llavors, bueno, això jo crec que sí que té una... En el tema de la parella, bueno, tranquils, no? No cal esperar-ho, vull dir, tranquils. Donem, estiguem...
Una nova oportunitat.
Bueno, sí, i que tampoc cal... Saps allò d'abans? No, hem de recuperar allò i tornar a fer coses i tornar al lloc aquell que ens havíem d'això i te'n recordes abans quan fèiem aquelles coses? No cal, vull dir, cada part de la seva vida, no?
D'aquell llist també hi ha el momento. Però avui, com que li demanem al Guille Milky Way cançons que no siguin de les seves, per una nit d'insomni, que les relacions amoroses n'hi deuen haver donat unes quantes... It's my party and I'll cry if I wanna, cry if I wanna, I'll cry if I wanna. You would cry too, if it happened to you. Que maca, aquesta versió, oi? Nobody knows where my Johnny has gone, but Judy left the same. Tu fas cara de dormir fatal.
Sí, hòstia, gràcies.
Vull dir, perquè se't veu un cul inquiet, no?
Ara entens, el tema de les ulleres.
No va per aquí.
Va per
un tema físic, va per un tema de que el cervell se't deu activar de nit i...
Sí, em passa... Com que li passa a molta gent, vull dir... Que és l'insomni, és no dormir. Sí, ho passo fatal des de que era molt petit, des de molt adolescent. I sí, les nits, per una banda, és la part on millor treballo a l'estudi. Vull dir, és, no es pot explicar allò que passa, que realment no passa de dia i passa de nit. Però alhora, si estàs al llit i no pots dormir, és l'estona més terrible del dia, de la vida, i que desitges que s'acabi i realment vull dir, tots aquests fantasmes es fan molt grans i realment grans. I és curiós, no?, com com un moment del dia que pot ser increïble creant, esdevingui tan terrorífic intentant dormir, no?
Et poses música realment o no?
Sí. A més, faig una cosa que fa molt de temps me la va recomanar una persona que s'hi ha dit amb això de teràpies per poder... D'això que em va dir, evita el lloc on dorms fins que realment no...
Has de canviar d'escenari.
Sí,
d'abandonar el dormitori, has d'anar al menjador...
Llavors, sí, estic al menjador. Si és estiu, molts cops em poso a la terrassa i és una cosa que faig molt. Escoltar música i projectar, diguem-ne... Bueno, i entrar... També faig una cosa també una mica... Bueno, que fa molta gent, no? Que és allò, posar la televisió i mirar pel·lis o sèries. I sí que em passa allò que també jo crec que és molt habitual de posar-me... A mi m'agrada molt la ciència-ficció i posar pel·lis d'aquestes que, no, que et duguin a un altre estadi, a un altre lloc. Ara, últimament, em anava molt, molt bé veure pel·lis d'aquestes com de ciència-ficció russa i coses així antigues, que de cop, hòstia, hi ha un plànol que dura... No? 23 minuts.
No cal la Rússia, eh? Una pel·li de l'Albert Serra també fa el mateix efecte. Si
sí, però no surten tants aliens. Ni tants,
això és veritat.
Ni, clar,
això és veritat.
És molt important.
És molt important.
Perquè... Sí, i...
I no, allò et deixa... Et, porti... et deixa estabornit, aquell...
Sí, bueno,
la seqüència...
És que està... O sigui, perquè no, perquè t'interessa i dius, hòstia, però fots a un altre món, una cosa que no, que em passa molt a través de la música, i de fet sí. No, aquesta cançó de les Parisistes m'agrada molt perquè, a més, és com hauria d'haver estat l'original, realment, no? Aparentment, perquè és una cançó molt trista, i l'original, hòstia, sembla ja que sigui una festa real, no? Sí. Hòstia, ho diu aquesta... Aquesta cançó. Sí, no puc suportar, no. Em genera una
fora,
mena
fora,
de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Esteve,
bé provocar els teus...
Esteve.
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
t'explico. Clar, és que ara no sembla que sigui idiota. Vull dir, una mica de...
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic, però... No, és que m'he confós. O sigui, la cançó no em desagrada.
A veure,
la producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible. Llavors...
L'has modificat, la producció del directe.
La toquem com hauria d'haver estat. Que sempre dius, hòstia,
bueno,
per què no la vaig...
Perquè fer un disc és fer un pacte amb el tu del futur en què t'has de relacionar... Ja no pots modificar-ho, allò que has publicat.
Això trigo tant, també. De debò, eh?
Perquè has d'estar convençut, no?
Una persona em va dir una cosa terrible, que té tota la raó del món, però que em va marcar molt, i va dir, hòstia, és curiós, perquè el que enregistrem ara es queda per sempre. No? Diu, hòstia, d'aquí 25 anys ho escoltarem. Ara,
i el Miolestant, sempre pensaràs que la producció que vas tancar l'any 2007...
No, perquè a més et diré més, jo sé què és el que volia fer. I clarament no em va sortir.
Fracassar.
Sí, 100%.
Aquí llavors, era un relaxant muscular, sí, això que acaben prohibir, no? La història de la cançó és...
No, però això ho vaig fer molt abans que es prohibís. Això era una època que jo estava treballant aquí a Esplugues, una mica més endavant. Mira, més en línia recta.
D'economista, treballava... perquè tu eres economista.
Sí, i jo bueno, ho soc, no?
Allò sí, ho ets.
Sí. No ens definim a través de...
Exacte.
Del que és, sí. Això, però sí, es diria que... Sí, ho vaig ser més en un altre moment de la meva vida.
De què treballaves, per això, aquella època?
Jo treballava fent màrqueting en una gran empresa d'aquí del final de la Diagonal, quan comença Esplugues de Llobregat. I bueno, un entorn ultracompetitiu, molt difícil per mi, molt. Bueno, un entorn que em feia sentir molt incòmode la major part de les hores del dia. Realment estava molt tens. O sigui, em fotia 11 cafès al dia, era... Bueno, no sé, a més, veient que la vida marxava, que ja no podries recuperar res, que allò era...
I en quin moment veus que et pots guanyar la vida amb la música?
En aquesta època... No, guanyar la vida, això no ho vaig saber fins que ja em vaig decidir provar-ho, però abans, de la meva manera de fer, doncs tenia clar que no em podria dedicar, però bueno, que volia marxar d'allà, no? I sí, jo recordo... Sí. Quan ho vaig dir, recordo, no explicaré tota l'escena, però perquè jo marxava un lloc, diguem-ne, com més important, a la central mundial d'aquesta empresa.
Fora de Catalunya.
Sí, a Suïssa. I res, uns dies abans vaig dir, marxo. Home, ja, sí, hem estat treballant molt per aquest lloc. Ja dic, no marxo a l'empresa. Però com que marxes? Però
això com pot ser? Hòstia, això... Però què vas a fer? Esperant que digués, me'n vaig a Henkel, una gran empresa.
Me'n vaig a fer música.
Me'n vaig a fer música, però... Oh, quina música! Quina música! Jo dic, no, tinc un grup que es diu La Casa Azul. Però com? La Casita Azul! I jo, indignat, no, no, La Casa Azul. Saps com? És molt més que això. I... No, però com? Llavors recordo que, buscava a internet aquella persona i que jo no sortia en aquell moment, perquè allò eren dibuixos animats, era...
No hi posaves cara, no, La Casa Azul. Cara. Era com es deia aquella banda de goril·les, no? Que tampoc...
Sí, no, no, i em passava molt a grups que m'agradaven molt antics, com els Archies, o jo què sé, saps? Aquest món així meu, molt infantil. I, clar, veia allò, aquells nens...
Que et soc jo.
No, i em deia, però què? Però si no surts aquí? I jo, no, perquè això és un grup de dibuixos... Però com dibuixos animats? No s'entenia res. Mm. I sí, com van ser les coses que poc després, perquè clar, jo vaig passar 2 anys molt estressat després d'això, perquè clar, dic, ara com viuré, clar, jo tenia el meu sou, no? Tenia com un futur econòmicament, com a mínim a mig plaç, resolt. I hòstia, ara què faré? I vaig fer una època de música com d'encàrrec i vaig començar a fer música per publicitat, i que vaig fer una cançó que vaig tenir la sort, que mira, va fer gràcia, que era una campanya d'MTV amb una cançó que es deia Amo a Laura. Mm. I arrel d'allò, bueno, algunes agències tal connectaven i vaig acabar fent una cançó per un anunci d'un producte infantil per aquesta empresa. Sí, sí. Amo a Laura, però esperaré
hasta el matrimonio. Et vas reconciliar no només amb la Laura, sinó també amb la teva empresa, que va tenir un gran disgust quan vas emigrar.
Sí, bueno, sobretot... És que és allò, és... Hosti, la vida és molt... Sí. La vida és molt...
És senzilla, però a vegades complicada. Molt bonica, no?, que deia els Pets.
Que deia el Lluís Gavaldà, efectivament. El Lluís, quin gran talent té per...
Fer cançons, lletres.
Per crear elements transcendents amb... O sigui, coses transcendents... amb ingredients molt, aparentment, molt simples, no?
Una cançó per una nit tòrrida. Tu eres una gatillera. Me robaste el corazón, pandillera. Por tenerte encerrada conmigo toda esta cuarentena. Y me saqué de tu lista, espera. Tú no sabes todo lo que yo diera, nena. Tú eres una gatillera.
Fantàstica.
Sí, a veure, això és bonica, eh? Gatillera, eh?
Sí. És una mena com... No? És com si fos Marvin Gaye una mica passada pel sedàs aquest... diguem-ne, de la segona onada reggaetonera i urbana, com li vulguis dir, no?
Però... Álvaro Díaz. Sí. Per què has escollit aquesta per una nit tòrrida?
Hosti, perquè és que m'agrada molt aquesta cançó. És això, em genera aquesta cosa de... d'aquells discos de Marvin Gaye i aquella cosa que de cop pots allà com lleuger, no? Lleuger.
Però gatillera de què ve aquí? De...
No, gatillera és aquesta cosa que diuen ells, no? Una gatillera, bueno, aparentment, o sigui, dins de la... de l'eslang urbà, gatillero sí. És el que està allà trepitjant amb les armes, però... Bueno, aquesta cosa de... Sí, de la dona com... perillosa, no? No sé... aquesta cosa, no m'interessa gaire, això.
No, sí, t'interessa el rotllo de Marvin Gaye, a tu.
I tal, no, m'agrada la cançó que dius, hòstia, sí, ho entenc, és com, sí, té un component molt romàntic i molt sexual alhora, que normalment són coses que el reggaeton, sobretot, s'han acostumat a separar molt i que hi ha representants d'aquesta segona onada del reggaeton que són molt emos i molt, molt romàntics, no? I Álvaro Díaz és un d'ells. Sí. Que tot i això, ara que l'estic escoltant, hi ha aquesta cosa que no es pot fer. Hòstia, això no es pot fer, okay. Però que fan. Que és no utilitzar bé els temps verbals. Sí, perquè tu eres una gatillera, me robaste el corazón, pandillera, por tenerme encerrada contigo toda esta cuarentena, y no sabes todo lo que diera. Home, todo lo que diera...
i me saques de tu lista espera? Sí, però si estàs parlant en...
No, en present o en passat, amb què anem?
No, no, i subjuntiu, i tot barrejat. No, això no...
Però bueno, són llicències, no?
No, hi ha una cançó, ara no la cantaré bé, però és aquella de Manuel Turizo, de, no és la bachata una d'aquestes, ara, bueno, ho hauria, mira, ara t'ho hauria de dir, és igual, no, no la trobarem, però...
Escolta'm...
No, no, que és terrorífic, sí que dius... No, és allò com Dora l'Exploradora, no? Que deia, mochila. Hòstia, tens tots els nens del món mirant i dius mochila, no per fer riure, sinó perquè simplement mira, no t'hi cabia mira, i no podies construir.
Mira el Gerard Quintana amb el nascut entre Blanes i Cadaqués.
Sí, però bueno, ell va crear la resposta perfecta, eh?
Sí, i tant.
Sí,
i tant,
sí, sí. I tant. Home, molt bé el Gerard Quintana. Sí, sí.
Amb l'Empordà, sí, sí. Estem acabant i no ha sonat una cançó sense la qual, evidentment, suposo que tu no pots fer cap concert, ja. Com t'hi relaciones amb aquesta revolució sexual?
Superbé.
Sí, amb aquesta sí. Sí, sí, sí. Amb aquesta sí, eh?
Sí, 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 no tinc... O sigui, realment és una de les coses que més feliç em fa...
Que el teu, gran, que el teu hit més universal el puguis suportar bé.
Sí.
Que això no els hi passa a gaires artistes.
Com a banda. Bueno, no, perquè jo crec que també molts artistes fan aquella cosa de...
renegar del seu èxit.
Sí, que allò, hòstia, no és gaire bonic. A veure, no, que també és tenir sort o no tenir-ne. Vull dir, clar, tu ara imagina't que hagués estat l'altre, la que, no, per coses del destí, de cop, clar, estaria fet una merda. Clar, no, però mira, és aquesta, i sí, es defineix molt. Evidentment, la producció pues, és d'una època, però que la vaig reenger... vaig fer jo... Clar, que aparentment no estava gaire bé fer-ho, però sí, la vaig reenregistrar per poder tenir allà plataformes i que, a veure si...
Es repartís una mica la reproducció.
I començava a sonar la que sona bé.
Ara no sé si sonarà la...
No, segur que sona la que no sona bé,
sí,
però bueno.
Bueno, ja sí. Em sap greu, ja...
Sí, a veure... Sí. No, no.
Però on és l'altra? No, espera't, acabarem amb la bona. Amb la...
2019.
2019, a Spotify la trobem o...?
Sí, sí, sí. Sí.
Val. Sí. Acabarem amb la reversió.
A veure, que sona aparentment igual, però... Tot el que són els fonaments sonors, que és el bombo,
però,
el baix...
Però escolta, no et pots passar la vida actualitzant les teves cançons.
No,
perquè,
no, no. Només ho he fet amb aquesta. Aquesta sí que és, sí, veus? Home, això és una altra cosa. Sí, sí, molt bé. Però oi que no... Vull dir, que si no ets fan i coneixes tal, tu no ho notes, que és una altra... Però, hòstia, sona millor, dius... És una cosa que...
Putrum, putrum.
Bueno, que... L'altra... Clarament és una mica esclau d'una època. I això, bueno, té més visos de temporalitat.
Som-hi! Well, are you ready to go? Avui a l'eclipsi del suplement, Guille Milky Way, desitjant i posant moltes espelmes perquè molt aviat ens ofereixi un nou disc que pugui venir a promocionar també el suplement. Sí. Hauran de passar gaire temps o què, això?
No, aquest any segur, 100%.
Tant de bo. O sigui, tindrem un estiu amb nou disc de la Casa Azul?
No, un post-estiu, no, que és millor.
Sí.
No?
És dir... Bueno, i vol dir que l'estiu del 2027, per tant...
Serà el de...
El de la gira.
Sí, primavera-estiu 2027 serà la gira. No?
Una gran notícia. Guille, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, que m'agrada molt aquesta secció.
Salut, fins ara. Ara tornem. Hoy empieza la
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El canvi climàtic el que comporta és una variabilitat extrema. Podem anar alternant anys de sequera amb anys de pluges intensives. intenses.
Aquest diumenge, Mònica Guillén Royo, investigadora mediambiental a Oslo.
Jo, per exemple, no tinc cotxe. És una decisió doncs, que ja he volgut fer per almenys evitar les emissions que venen dels cotxes, perquè encara que tinguis un cotxe elèctric, aquest cotxe s'ha produït. I l'electricitat, doncs, a vegades a Noruega surt d'electricitat verda, però a altres llocs que tu carregaries el cotxe, no.
El divan, el valor de la conversa.
Jo el que investigo és la relació entre el que consumim, com consumim i el benestar de les persones.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.